Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Són 2:15 d'11 del matí del dimecres 8 de del dimecres 1 de març de 2023 comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a una de les entitats amb més solera de la ciutat, els Amics dels Veterans i la Regalèssia, amb motiu, és ben obvi, no?
Perdó, però no som els Amics. Som la penya Regalèssia.
La penya Regalèssia.
Els Amics en són uns altres.
D'acord, doncs, espera't, la penya Regalèssia de Sant Cugat, el motiu és obvi, l'aplec de Sant Medir, que obre les portes, que el tenim a les portes, exactament aquest divendres. Saludem a dos membres de l'entitat que ens acompanyen a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, Joan Manel Moncau i Gabriel Morera. Què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal?
Bon dia.
Doncs, disculpeu l'entrada del principi. La penya Regalèssia. Vinga, tot a punt per aquest divendres. Tornarà a ser un aplec com els d'abans de la pandèmia, suposo, no?
Això esperem.
Esperem que ens faci uns bon temps.
Malgrat la sequera que patim, cara a l'aplec, la predicció és de bon temps. I això ens va molt bé. Llavors, el que comentaves abans, els Amics i Veterans de la penya Regalèssia és un grup de persones formades per fills, nebots, nets, amics, de tots els fundadors de la penya. I aquests se n'ocupen de moltes coses: la cavalcada de Reis, el concurs de rosos. Nosaltres tenen evidentment molt bona sintonia i a partir d'aquí, doncs, és un grup molt actiu a Sant Cugat.
Però vosaltres, per fixar, la penya Regalèssia s'encarrega només de l'aplec de Sant Medir, concretament, eh?
Sí.
Bé, ara mateix?
Nosaltres ens hem ocupat durant els últims 40 anys de restaurar i de mantenir l'ermita de Sant Medir. I quan arriba l'aplec, evidentment, per nosaltres és el dia gran.
Correcte.
També ens cuidem del manteniment de l'ermita del Sant Crist. També l'obrim un cop al mes, també. Ara només fem aquestes dues feines.
Bueno, perfecte. Doncs centrem-nos en l'aplec d'aquest divendres, que és el gran dia, per tant, de la penya Regalèssia. Com us deia, hem passat uns anys, de fet, va haver-hi un parell d'anys, un any, no? El 2021, que no va haver-hi aplec, directament. Sí. El 2020 va ser a les portes del tancament de la pandèmia,
justos.
Una setmaneta abans.
Justos.
No? Per tant, es va fer amb normalitat. I l'any passat va haver-hi hi havia encara alguna restricció, però vaja, dintre d'això, amb certa normalitat. Però aquesta és la primera, sense mascareta, sense cap restricció de cap tipus. Suposo que ja hi havia ganes, també, no?, després d'aquests anys.
El 2020, efectivament, no va haver-hi ple, que era l'inici de la pandèmia. El 2021 podia haver hagut a plec, però no es va voler. Van preferir fer una missa al monestir. És a dir, la plec era a l'aire lliure, amb tota la llibertat que dona l'aire lliure, però no. Van dir que no podia ser la plec, que havia de ser un lloc tancat, com els teatres. Els teatres no podien obrir. A canvi, l'església sí.
L'església sí.
Per tant, no es va fer plec. I l'últim va ser el de l'any passat.
El de l'any passat, que encara quedava alguna restricció, però ja estàvem enfilant la sortida. Hi ha hagut algun canvi important en el programa, que ara repassarem, però hi ha algun canvi important respecte a altres anys, una mica en la normalitat, o és exactament el mateix programa, més o menys les mateixes activitats?
Hem retornat a la normalitat. Bàsicament és el mateix problema, però hem tornat a la normalitat, sobretot amb l'horari de misses. L'any passat van passar coses estranyes i es va adelantar la missa sense avís, pràcticament, i va haver una mica de polèmica. Però aquest any torna a haver-hi l'ofici religiós a un quart de dues i tot torna bastant igual, sí. Tornem a la normalitat.
Sí, el canvi d'horari de la missa és un perjudici molt gran per la Federació de Colles de Sant Medí, de Barcelona, perquè amb ells no els permet arribar a temps del que ha estat sempre l'acte tradicional. Per tant, aquest és el motiu. Nosaltres ens vam posar totalment de costat de la Federació de Colles. És a dir, no es pot canviar un horari sense haver-ho pactat d'una manera dialogada. Aquest any ho hem fet. Aquest any s'ha reconsiderat el tema, l'Ajuntament ens va reunir, a la Federació de Colles, a nosaltres, vam explicar una vegada més el que havia passat i a partir d'aquí es van avindre a fixar un horari que fos adequat, en aquest cas, per tots els que venen de Barcelona, que tenen, no és que tinguin dret, és que tenen tot el protagonisme, perquè durant, aviat s'acostarà 200 anys que Barcelona participa a la romeria de Sant Cugat, i ara s'han descobert coses interessants.
Molt bé, doncs mira, volia preguntar-ho més endavant, però parlem ara. Quina és aquesta relació? Perquè més que Barcelona és el barri de Gràcia, no? Per ser més precisos, no? O no? O ja, s'ha ampliat més enllà del barri de Gràcia?
La Federació de Colles les acull totes, també la Penya Regalèsia, i formem part. Llavors, formen part Gràcia, que és el nucli.
I el més abundant de colles.
Sant Gervasi, Sarrià i la Bordeta. Sants. O sigui, tots aquests
tots els que estan
formen
al nord.
Més d'una vintena de colles, diguem-ne, repartides una mica per tot Barcelona. I a partir d'aquí, clar, la tradició és que el forner, en Vidal, Josep Vidal, fa prop de 200 anys, diu la tradició, que va iniciar la romeria per venir a Sant Cugat. Però és que darrerament s'ha esbrinat, s'ha descobert que el forner va néixer a Barcelona. Hi ha la fe de baptisme que ho acredita. Ho han trobat els historiadors allà, a l'església Santa Maria del Mar. Per tant, això està acreditat. Ara, l'infantesa i la joventut la va passar a Sant Cugat, i concretament al carrer Hospital. O sigui, allà va viure. I quan es va casar...
Prova del micròfon.
El casament va tenir 6 fills, i aquests 6 fills s'ha pogut veure que van ser batejats a l'església de Sant Pere, que ja no existeix. Llavors va ser quan ja va anar cap a Barcelona, però vull dir, hi ha aquesta relació tan estreta. Això sempre ha estat una disputa. El Vidal era barceloní o santcugatenc? Doncs bé, va néixer a Barcelona, va ser batejat a Sant Adrià del Mar, però malgrat tot, fins a prop dels 30 anys va viure a Sant Cugat.
Molt bé. Això és com la disputa del Gaudí, no?, entre els de Reus i els de Riudoms, no?, a petita escala, però és la nostra disputa. Molt bé. Com dèiem, no?, el barri de Gràcia és el barri on més colles hi ha, i de fet, ells celebren la festa també d'una manera un pèl diferent a nosaltres. La romeria és la mateixa, però ells fan tota la festa dels Carmels, no? És a dir, això no ha arribat mai, no?, a Sant Cugat, la festa dels Carmels.
No ha arribat mai. Però s'ha extès a Sants la Bordeta. A Barcelona no és festa, Sant Cugat és festa local, però a Barcelona no. Però el diumenge per la tarda sí que celebren la festa, tallen el carrer Gran de Gràcia, i el 3 de març, caigui quan caigui, fan la gran rua que hi ha tants caramels. I a més, aquesta festa s'ha extès el diumenge següent de Sant Medí. I la fan a Sants la Bordeta, a la parròquia de Sant Medí, que es diu així, a Sants la Bordeta. I repeteixen aquesta mateixa rua.
Molt bé.
Aquí no ha arribat.
I el fet aquest que, com deies, no? Aquí a Sant Cugat és el festiu local, i per tant la romeria permet que pugui pujar molta gent perquè és festa, però en canvi a Barcelona no. Llavors els barcelonins que pugen... Sí. Clar, potser podrien ser més, no?, dels que pugen, imagino.
El que fan és que el diumenge anterior, el 3 de març, venen la majoria de colles a l'ermita de Sant Medí, a l'ermita. No poden venir el dia de 3 de març perquè cau un dia laborable. Però, ja et dic, la tarda del 3 de març a Barcelona sí que el fan.
Molt bé, perfecte. I tornem a la part nostra, diríem. Aquest any la tria dels banderers estava bastant clara. Us aneu una mica com va anar, perquè s'ha escollit el taller Jeroni de Moragues pels seus 50 anys, no?
S'ho mereixen d'una forma absoluta. Jo vaig tenir oportunitat fa anys de visitar el taller i veure'ls treballant. El que feien era classificar llapisos de color. Amb un estoig anaven col·locant els llapisos de manera que el blanc, el groc, el gris, vull dir, amb ordre, al final el negre. I llavors amb això tenen una activitat, tenen una sociabilitat, fins i tot els procuren habitatges. Els nois i noies, diguem-ne, que estan més preparats per fer-ho. És admirable la tasca del taller Jeroni de Moragues. S'ho mereixen infinitament.
Quan em preguntaves el programa d'aquest any, que bàsicament és igual, la festa de Sant Medí a l'ermita. Però hi ha unes activitats paral·leles, i una d'elles està molt relacionada amb aquesta tria del taller Jeroni de Moragues, que és el dissabte 11 de març, a la plaça Octavià, a 11:45, que ells faran la celebració conjuntament amb entitats culturals i populars i l'acció artística. I esperem que tothom hi pugui anar. Com també cal anomenar que avui, precisament avui, al Museu del Monestir a les 7 hi ha una conferència molt interessant sobre Sant Medí, feta per dos historiadors, l'historiador local nostre, el Domènec Miquel, i en Ramon Dillà Martí, professor del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Ens explicaran la història i agenda, a veure com anirà la cosa.
De Sant Medí,
De Sant Medí.
Del bisbe Sever i la fava i tot això.
A veure què ens diran els historiadors.
Clar, perquè, a veure si ho desmenteixen tot.
Pot ser.
Molt bé, doncs fem un petit repàs als actes que sí que hi haurà el divendres, el 3 de març, precisament a Sant Medí. Sí. Per un costat, a 2:45 del matí hi haurà la sortida a peu dels gegants cap a l'ermita de Sant Medí.
Sí, que fan tota la caminata amb els gegants, i per això surten tant d'hora, perquè s'han d'anar tornant i fent tot el camí a peu. Són 4 quilòmetres que...
4 quilòmetres pots dir, mira, tampoc n'hi ha per tant, però a pas de gegant i carregant un gegant no és el mateix.
Ja té valor, ja.
I tant. Després, la sortida, es fa l'entrega a 9:15 de la bandera de la Penya Regalèssia, com dèiem, al taller Jeroni de Moragues. Serà a la plaça Lluís Millet.
A l'estació, això mateix.
Exacte, allà a l'estació. La cercavila seguirà amb els banderers a 9:45, arribarà fins a la plaça de la Vila, acompanyats per la Copla Contemporània. A les 10, l'alcaldessa Mireia Ingla farà la recepció a aquests banderers, al taller, com dèiem. I després, a 10:45...
No et deixis la xocolatada, eh?
Amb això, disculpa.
Aquí ho hem de celebrar.
Agafarem forces. Agafarem forces a la plaça de la Vila a les 10, després de la recepció de l'alcaldessa, amb una mica de xocolata, per agafar, com dèiem, forces per seguir el camí, i cap al voltant de 10:45 el seguici cap a l'ermita de Sant Medí, ja aquest cop ja sense parar. Es calcula més o menys, no?, un parell d'hores de caminada,
sí,
aproximadament.
Sí, a un ritme lent, sí.
Exacte.
Però amb tanta gent segurament és necessari.
Fins que arriba l'últim, no?, segurament farem aquestes dues hores. Allà els esperarà la Copla Contemporània, que farà una ballada de sardanes a les 12. A 12:45 el toc de campanes, amb l'arribada dels banderers i els gegants, que seran rebuts.
A 12:45 arriben els gegants.
A 12:45, exacte.
I això que comencen a 9:15.
Vull dir que tenen un tram. A 12:45 també hi haurà l'actuació, no?, de les entitats de cultura popular, els geganters per un costat, suposo que arribaran una miqueta cansats, però els deixaran actuar els últims, els caparrots, els bastoners, els castellers, que serà de les primeres actuacions que faran de la temporada, i tot acompanyat de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. Després, a un quart de dues, com dèiem, l'ofici religiós, que torna a l'hora normal, que organitza la parròquia de Sant Pere d'Octavià, en aquesta ermita de Sant Madí que us encarregueu de cuidar vosaltres.
Ens vindrà, evidentment, el rector de Sant Cugat, però també acostuma a venir el rector de la parròquia de Sant Madí de Sants la Bordeta i també algun altre rector d'alguna església de Gràcia.
Molt bé.
És una missa quasi conventual.
I van explicar ahir per part de la parròquia que faran una missa i a més hi haurà actuacions musicals, que ja vam fer-ho l'any passat, sí, per fer una miqueta que no sigui una missa clàssica i més, diguem, com les dels diumenges, per entendre's, no? Que sigui una miqueta diferent i donar-li una miqueta de força. I a la una, quan acabi aquest ofici religiós...
A les dues.
A les dues, parlaments, entrega de llaçades a les colles de Sant Madí i ballada de sardanes amb la Copla Contemporània per tancar. I després sí que al vespre, a la nit, hi ha el punt final, que són a 9:15, un concert d'orgue a càrrec de Marc Díaz, director del Cor Cererols de Montserrat, amb aquest orgue nou, que es va estrenar fa pocs mesos, i que doncs, un concert d'orgue al monestir doncs, sempre és una bona manera de tancar aquest dia tan especial pels Sant Cugatencs.
I tant.
Ja tenim feina.
Molt bé. La veritat és que cada any puja molta gent, gent, com ho deien, gent que no és religiosa, és a dir, Sant Madí va molt més enllà de la religió, és una cosa ciutadana, no?
Sí, sí.
Què creieu que té pels ciutadans? També és cert que sabem que per com és Sant Cugat hi ha molta gent que ha vingut de Barcelona, que ven només a dormir, no?, que es diu, no?, que dormen aquí però fan vida a Barcelona i no saben ben bé, molts es despisten i no saben que el 3 és festa i que, per exemple, no han de portar els nens a l'escola, que això passa, però potser hi ha molta gent que no acaba d'entendre què és Sant Madí pels Sant Cugatencs. Com ho podríeu resumir? Què els hi podríeu explicar? Què significa Sant Madí pels Sant Cugatencs?
És que, clar, és una tradició que prové de moltíssims anys enrere. S'ha fet sempre. Hi ha fotografies, per exemple, en el programa surt una fotografia molt bonica on apareix la família
Pujol,
la família Català.
Català, franquesa, sí, sí. Aquest que hi ha dret aquí, precisament. Sí. Bueno, si veieu el programa,
és una
foto que la reprodueixen molt sovint. És una foto molt maca del gran fotògraf que vam tenir aquí, el Cabanes.
Uh-huh.
I aquest jove dret era el meu pare.
Oh, carai. Molt bé, com es deia?
Joan Moncau. Jo, Joan Manuel.
Doncs...
I a la part de darrere hi ha una fotografia encara més antiga, també molt bonica, el qual mostra l'arrelament que ha tingut sempre Sant Madí a Sant Cugat. El fet de que sigui copatró també és important, perquè vull dir, és un dia de festa. Un dia de festa que molts aprofiten.
Quan cauen divendres, com aquesta vegada, a veure si punxem, a veure si punxem.
Quan cauen dissabte és diferent, bon diumenge. Llavors, fins i tot es nota més afluència de gent. El fet de que per fer foc no es pot fer a terra, evidentment, abans sí, hi hagi graelles en carbó vegetal que està instal·lat per l'Ajuntament, també és un bon motiu per portar ja el que calgui, calçots, botifarres, i coure-les sense necessitat d'haver d'anar a buscar llenya i fer un foc a terra, que és molt perillós. I tota la festivitat que envolta, tal com dèiem, sardanes, geganters, bastoners, vull dir, tot això li dona moltíssima força. Clar, gent nova a Sant Cugat n'hi ha molta, però també és un repte aconseguir que aquestes persones s'integrin a Sant Cugat.
I
això és un fet que potser tenim una mica pendent.
Doncs convidem a tothom que visqui a Sant Cugat, però que no visqui el dia a dia de Sant Cugat, que vagi un dia, faci la plec de Sant Medir una vegada i quedarà enganxat i segurament voldrà repetir, perquè clar, abans hem repassat els actes formals que surten en el programa d'actes, però clar, una de les coses més boniques de Sant Medir és aquesta part de les barbacoes, del dinar amb comunitat allà al mig de en tota l'esplanada de Sant Medir, i on hi ha molta germanor i bueno, i es viu molt la ciutat, no?
És l'únic dia que es pot fer foc. Bueno, ens el fan, el Exacte. Foc ens el fan. Uh-huh. I el més tradicional era anar a l'ermita i fer la gran costellada. Abans cadascú se sabia fer el seu foc i la gana que agafàvem pel camí, junt amb la devoció al sant,
correcte,
tot acompanyava i ho celebraven d'aquesta manera. Ara se segueix, però ja dic, és l'únic dia perquè l'Ajuntament disposa d'aquestes grelles, el carbó i el foc. Mm-hmm. El foc el trobem fet, només hem de dur la teca i fer-nos-ho. Sí. Això és molt un gran atractiu encara, també.
I tant que sí.
Una cosa que volíem demanar, si és possible.
Sí, sí.
En aquest cas, a l'Ajuntament, sabem que hi ha un projecte que consisteix en la instal·lació de, a Sant Medir, al Camp del Miracle, uh-huh, d'una càmera de videovigilància, uh-huh, amb un sistema que permet prem un botó i fer una alarma.
Uh-huh.
I a la vegada també connexió de wifi, que ja en aquest sentit estem desemparats. I més d'una vegada hi han hagut persones que han tingut fins i tot algun infart. I
allà no hi ha cobertura de telefònica.
No n'hi ha, no n'hi ha.
Molts ciclistes que van amunt i avall i que no paren, accidents... Per tant, vull dir, el fet d'aconseguir aquesta instal·lació, pensem que per Sant Medir seria força important. Fins i tot sembla que hi ha una subvenció de la comunitat europea, uh-huh, per afavorir aquest tipus de instal·lacions.
Doncs ho preguntarem a l'Ajuntament com està aquest tema.
Aquest és un tema que seria interessant el poder-lo, uh-huh, aconseguir.
Molt bé, doncs com deia, ho preguntarem, a veure què ens diuen des de l'Ajuntament, i per tant, moltíssimes gràcies a Joan Manel
Moncau,
Joan Manel Moncau i Biel Morera, dos membres de la penya Regalèsia, per venir a Ràdio Sant Cugat, al programa Entitats, la finestra per explicar què fan les entitats, i aquest dimecres era evident que havíem de parlar de Sant Medir i tot el que passarà aant divendres, que és molt especial per tots els santcugatencs. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. I als 8. Dimecres, a 2:15 del matí, tenen una cita amb el programa Entitats a Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.